Al matí de Ràdio Sabadell. Consumint consciència.
I avui, com tots els dilluns, volem apostar per un consum més responsable i per això el que volem doncs, és conèixer com funciona una consultoria sostenible. I ho farem doncs, amb tècnics de la bola per veure doncs, quines són les solucions en termes de sostenibilitat que apliquen a les seves empreses amb l'objectiu també de complir amb els objectius ODS. Per això el que fem és saludar a l'Adrià Gelaberte i és director de Clients i Mercats de la Bola. Bon dia!
Hola, bon dia, com esteu?
Hola, Adrià, doncs amb ganes de conèixer, perquè ens va sorprendre molt, una consultoria sostenible. Explica'ns a què us dediqueu, no?, la vostra organització, a què es dedica?
Val, doncs, mira, en primer lloc, dir-vos que nosaltres ja portem bastant de temps treballant en temes de sostenibilitat. De fet, diria que fins i tot abans de que hi hagués el terme de sostenibilitat que ja existís. Us explico el perquè. Sí. Nosaltres naixem fa ja prop de 40 anys, fruit de les inquietuds, el que encara és el nostre president, el Pere Pous, que en aquell moment era professor de Biologia, i en aquell temps es començava explicant als nens i nenes doncs, que s'havia de respectar la natura, no s'havien de trepitjar les plantes, encara no es parlava de sostenibilitat, era tot molt mediambiental.
Sí.
I ell va dir, necessitaríem que algú ensenyés als mestres com ensenyar als nens. I va crear la primera escola de natura per a mestres de Catalunya, segur, i possiblement d'Espanya. I aquell projecte es va anar professionalitzant i van dir, bueno, doncs està molt bé que ara ensenyem als nens, però potser hauríem de començar a passar a l'acció.
Sí.
I aleshores va ser quan varen començar a fer projectes de sensibilització i de comunicació cap a públics més generals, començar a treballar amb ajuntaments i municipis, sobretot en aquell primer moment, que era qui estava liderant, estem parlant dels anys 80, principis dels 80, i després fins als principis dels 90, on la sostenibilitat era una cosa molt d'exemplificant, on els ajuntaments volien liderar projectes per començar a marcar camí. I això es va anar professionalitzant, diversificant, podríem dir, de la mà de noves tendències, noves regulacions. I a dia d'avui doncs, hem passat d'aquell projecte Escola de Natura una organització de prop de 400 professionals treballant en consultoria, en educació, en comunicació, en diferents àmbits, i on la principal motivació dels nostres clients sovint és donar resposta a un marc normatiu molt més exigent i que, a més, és creixent en aquest sentit.
És a dir, que vau ser visionaris, no?, i ara, en canvi, doncs, heu d'ajudar a fer els deures, no?, a tots els clients perquè ha passat el temps i encara doncs, aquest és un repte que tenim, no?, com a societat pendent.
Exacte. I a més, una cosa molt important, que és que quan un parla de sostenibilitat, en realitat parlam de moltes coses. Parlam no només de temes mediambientals, és a dir, parlam de residus, parlam d'energia, parlam de canvi climàtic, de mobilitat, però també parlam de temes socials o el que s'anomena la governança, no? La famosa ara que es parla tant ESG, no? Els aspectes doncs, de polítiques laborals, polítiques de drets humans, aspectes d'aquesta igualtat de gènere, tot això també forma part de la sostenibilitat, i també aspectes de rendició de comptes, anticorrupció, transparència en les organitzacions, però també encara és molt important tot allò que fem des de l'inici de com es fa la comunicació d'aquests aspectes de manera que sigui clara, transparent i verídica.
Parla'ns també, perquè clar, ara ho deies, no? Ho apuntaves una mica, doncs, quins són els vostres clients, no? Des d'empreses, governs, administració, no? Organitzacions... A quants països us trobem ara, no? I més o menys, doncs, quins són, sobretot, doncs, els clients més habituals que teniu?
Sí, a veure, nosaltres és important dir en aquest context, quan parles de quants països treballem, doncs, una història maca que ens va passar el 2019, que era que, fruit de la nostra preocupació per la transcendència d'aquest projecte, que ja portava en aquell moment doncs, quasi 40 anys, com podíem fer-lo créixer i arribar a més llocs, perquè no oblidem que tenim la sort de treballar en un tipus d'activitat on podem dir que com més treballem, com més feina tenim, més impacte positiu generam. D'acord? Aleshores, volíem entendre com podíem fer aquest salt. I el 2019 vàrem trobar, podríem dir, un ànima bessona d'aquestes coses que passen poques vegades en el món dels negocis i ens vàrem integrar en el grup internacional Ancesis. Ara, de fet, som Ancesis La Bola, amb la qual formem part d'un grup del que segurament és la consultora més gran a nivell mundial de consultoria especialitzada en sostenibilitat. És a dir, només treballem la sostenibilitat, és el nostre focus, la nostra raó de ser, i entorn a tot això és on construïm els serveis que oferim als clients. Doncs això ens ha donat una escala molt més gran. Com a grup, operam a més de 40 països, som més de prop de 1.300 consultors a tot el món, i si ens centrem aquí a Espanya o a Catalunya, on tenim diguéssim, les principals operacions del que és Ancesis La Bola, doncs som uns 400 entre treballadors, entre consultors i gent que treballa en projectes d'educació ambiental o en campanyes de sensibilització, amb les oficines principals a Barcelona, Manlleu i Madrid, i després tenim oficines de projectes també a València, a Pamplona, ara acabem d'obrir una a Oviedo, i també, diguéssim, una representació comercial a Andalusia, més una filial a Lisboa, i una una filial a Andorra i una oficina a Lisboa, també. Sobre els clients que planteja que és qui són els nostres principals clients. Doncs aquí també ha hagut una evolució interessant en el temps. Diria que fa uns 8 anys podríem dir que dues terceres parts de la nostra facturació era de l'administració pública. Ajuntaments, Generalitat, Diputacions. Això ha anat evolucionant i canviant, i a dia d'avui jo diria que estem quasi al 50% de facturació o més de sector privat, i la resta és d'administració pública. Realment, el canvi que ha tingut el sector privat en aquest sentit ha estat molt important, ja dic, de la mà, sobretot, d'una major sensibilitat, la implicació a les entitats financeres, problemàtiques com la del canvi climàtic, però sobretot aquesta part de regulació ha fet que hagi anat creixent molt, tant en pimes com en grans empreses. Evidentment, les grans empreses i multinacionals són les que, diguéssim, tenen més pressupost i més requeriments normatius, però també cada vegada el que veiem és que és més comú que empreses petites o mitjanes, o aquestes que estan fent ja el pas cap a empresa gran, que estan plantejant o ja han començat la internacionalització, se'n donen compte de que per ser competitius o per donar resposta als requeriments dels seus principals clients han d'incorporar aspectes de sostenibilitat.
Per què? Què és el que porta, doncs, a complir amb aquests requeriments? Quins beneficis, no? Com a empresa, no només doncs, per aquests valors, no? Que comentava, sinó potser fins i tot a nivell econòmic els pot oferir, no? Disposar d'aquests requeriments.
Exacte. Evidentment, hi ha accions de sostenibilitat que tenen l'avantatge de que pel simple fet d'aplicar-se repercuteixen en eficiències operatives. És a dir, tot el que és un ús eficient de l'energia, dels recursos, temes d'economia circular, acaben revertint en un major estalvi, i que era la principal motivació que tenien les empreses a l'inici per fer aquests tipus de projectes. Però recentment estan prenent molta més força altres aspectes. Ja deixo de banda aquest tema de compliment normatiu, que cada vegada és més important, i per tant, diguéssim, això és un tema, però què ens trobem? Doncs ens trobem que per atreure talent, doncs el fet de que les empreses tinguin polítiques avançades de sostenibilitat i comparteixin uns valors més alineats amb els de les noves generacions s'està convertint en un tema més rellevant. És a dir, les persones pregunten a les entrevistes. O sigui,
clar,
i
no
què
un
feu
valor
amb
afegit,
aquests temes?
No?
Exacte, les persones busquen treballar en empreses on vegin reflectits els seus valors i els seus interessos. I hi ha múltiples estudis que ens van dient que generació rere generació l'interès i la sensibilitat per temes de sostenibilitat és més alt. Sí. D'altra banda, un tema que no és menor és el tema de la captació d'inversions o de finançament. Això és un canvi molt important que hem notat en els últims anys. Per una banda, amb molts clients començam a treballar ara perquè el seu banc l'està apretant perquè desenvolupi accions de sostenibilitat que ells puguin finançar. És a dir, els bancs tenen molt d'interès en incrementar el seu portfolio i la seva cartera d'inversions en temes sostenibles. I per això estan oferint serveis amb avantatges en els clients, doncs per exemple, uns préstecs amb condicions especials, si són per finançar o si són condicionats a accions de sostenibilitat. Per tant, aquí hi ha un aspecte que és de finançament. No en parlem quan ens referim a fons d'inversió. És a dir, també cada vegada el que veiem més és quan un fons d'inversió entre una empresa, sigui gran o petita, estan considerant com un tema de risc per la seva inversió el fet que aquella empresa no tingui polítiques avançades de sostenibilitat. I aleshores, el primer que fan, evidentment, d'entre altres accions, és començar a posar ordre en aquella organització per establir determinats aspectes, com, per exemple, necessitat de que comencin a calcular la seva petjada de carboni i tenir una estratègia de descarbonització i d'alineació amb els objectius de l'Acord de París. I, per últim, hi ha un tema que no és menor, que és la pèrdua de mercat. Ja no per allò que dèiem abans de que el consumidor cada vegada està més sensibilitzat, que també, i a més el que ens diuen els estudis és que els productes que s'identifiquen com a sostenibles o ecològics creixen molt més ràpid i es poden vendre un preu més alt que la resta, no només per això, sinó que, a més, encara que tu no siguis una empresa que estigui en el sector de B2C, no tu no estàs de venda directa al client, sinó que ets proveïdor d'una altra empresa més gran, les grans marques, les grans multinacionals les grans empreses s'estan adonant compte que bona part dels seus impactes en temes de sostenibilitat venen de la seva cadena de proveïment, dels seus subministradors. I, per tant, estan començant a apretar o sol·licitar o incentivar en els seus proveïdors perquè siguin ells els que també avancin al mateix ritme en temes de sostenibilitat. Un exemple molt clar és les estratègies de reducció de carboni. Molts de clients estan començant a rebre peticions dels seus, per exemple, el sector de l'automòbil, els fabricants de components d'automoció estan començant a rebre cartes dels principals fabricants sol·licitant-los quins són els seus plans per reduir la petjada de carboni dels seus productes i que els han d'aprovar si volen seguir sent proveïdors d'aquestes marques.
Això és interessant perquè així no deixarem només a la voluntat de les empreses, sinó també el compromís, perquè la societat doncs, va canviant i va empenyent doncs, gràcies doncs, a aquest canvi de mentalitat, però també a totes aquestes noves normatives. No? Quin serà el repte o els reptes que haurem d'afrontar no? en els propers anys, en un futur immediat, en quant a sostenibilitat al nostre país?
Doncs hi ha una urgència, podríem dir tres coses, unes que són que ja estan passant i una que podríem identificar com a tendència a futur. Una que no és només, diguéssim, del nostre país, sinó que és global, és el canvi radical que suposa la descarbonització del sistema productiu i de la nostra economia. És a dir, els acords, de vegades no en som conscients del que significa els acords de París. Recordem que els acords de París de lluita contra el canvi climàtic el que fan és traduir el que la ciència ens ha dit que ha de passar perquè no, diguéssim, no arriba a un escenari de conseqüències climàtiques catastròfiques, no? Dit així tal qual. Doncs, què ens diu l'acord de París? Doncs ens diu que d'aquí a l'any 2030 els països avançats hem de reduir a la meitat en termes absoluts les nostres emissions de carboni. I el matís en termes absoluts és important. Perquè no vol dir que per cada unitat que jo produeixi produiré menys. Vol dir que encara que tu produeixis un 20% més, hauràs de reduir les teves emissions en total. A dir, això és un repte majúscul. I quan fem els plans de descarbonització amb els clients se'n donen compte de la quantitat de transformacions que requereix i el canvi de marc mental que requereix començar a pensar en termes de pressupost de carboni. Això per al 2030, perquè el 2050 cal arribar a la neutralitat climàtica, que vol dir reduir en un 90% les nostres emissions respecte a l'any base. No? Aleshores, això implica una transformació espectacular i cada vegada són més els clients amb els que estem treballant amb aquests temes perquè són, diguéssim, projectes realment a llarg termini. A banda d'això, un tema molt més pragmàtic, és el que li diem, el que ja es denomina com el tsunami normatiu, el tsunami regulatori derivat del Green Deal i del, diguéssim, els objectius de sostenibilitat que s'ha posat la Unió Europea, on hi ha tota una sèrie de noves normes de reporting, d'informes que s'han de fer periòdicament, com per exemple com la CSRD, la Directiva de Responsabilitat Social Corporativa, que obliga a moltes més empreses ara a haver de publicar anualment tota una sèrie d'indicadors en temes de sostenibilitat per fer-les molt més transparents, però també hi ha nous requeriments en termes de due diligence sobre drets humans, és a dir, què fan les empreses en drets humans i al llarg de tota la seva cadena de subministrament, ho hauran d'analitzar i, per tant, poder tenir plans per evitar impactes en aquest sentit. Hi ha la nova directiva de prevenció de la deforestació, qualsevol empresa que posi en el mercat productes tals com fusta, cautxú, carn, provinent de països on hi ha risc de deforestació per aquest tipus d'activitats, doncs hauran de justificar que no s'ha produït aquesta desforestació allà on han obtingut aquests materials. I una que, per exemple, no és, jo crec que suposa una revolució molt important, és la nova directiva de Green Claims, és a dir, la directiva de prevenció del greenwashing, no? Que són aquestes afirmacions enganoses que fan les companyies, i que això canviarà radicalment la manera com les empreses poden dir que són o no són sostenibles, fins al punt que, per exemple, doncs, ara estarà prohibit dir coses òbvies, com dir aquest envàs és reciclable, és a dir, tots els envasos de paper són reciclables, i això no és un atribut de sostenibilitat. Per tant, no ho pots posar com un avantatge. O hauràs de justificar molt bé si tu no pots dir aquest, el meu envàs, el meu producte és, en termes de sostenibilitat, millor que el de la competència, si no ho argumentes amb una anàlisi de cicle de vida comparatiu i publiques els estudis que ho diuen. O utilitzar termes com eco, més verd o sostenible també quedarà prohibit si no és en unes condicions molt més clares.
I Digues.
No, anava a dir, a més llarg termini hi ha un tema que pensam que també, com si hem de mirar ja una miqueta més lluny, que és la següent gran crisi ambiental que tenim, a banda de la, diguéssim, de l'equitat social i la climàtica, que és dels temes dels ecosistemes i la biodiversitat. És a dir, que a vegades som més conscients que les nostres activitats estan produint una degradació molt important del sistema natural i una pèrdua de biodiversitat del que s'anomena ja doncs, la sisena gran extinció. Doncs moltes empreses estan començant a ser conscients d'una dada que és molt rellevant, que és que com a mínim el 60% del PIB mundial depèn en alguna mesura de la natura. Un exemple perquè sigui fàcil d'entendre. Tot el sistema agrícola mundial depèn dels pol·linitzadors i les abelles. Segur que tots hem sentit que les abelles estan desapareixent per l'ús de pesticides, etc. Doncs, clar, tot el sistema agroalimentari es pot enfonsar si desapareixen les abelles. I les empreses estan començant a analitzar aquests efectes per poder prevenir aquests impactes, lluitar contra ells i, en la mesura del possible, mínim, adaptar-se.
Al final és això, no? Doncs força totes aquests canvis, no? El compliment d'aquestes normatives, com ara deia, dels ODS o de l'Agenda 2030, per això, per doncs, aconseguir doncs, que el que mengem, que el que respirem, no? O fins i tot que l'aigua, no? Que acabem doncs, bevent, doncs, sigui el millor possible, no?
Sí, exacte, perquè al final hem acabat sent conscients de que no som aliens en el món i els ecosistemes en el que vivim. És a dir, allò que acabam llançant al medi, ho acabam menjant, ho acabam bevent i ho acabam respirant. I ho veiem, doncs, amb dades que ja ens deixen a tots com esgarrifats, com aquests estudis que estan demostrant que, doncs, que cada any absorbim la quantitat de microplàstics equivalent al plàstic que hi ha en una targeta de crèdit. Això és el que estem ficant cada any en el nostre cos. O una crisi com la dels químics emergents, no? Que acaba cada any més químics estranys en l'aigua que no poden tractar les depuradores i que acaben passant a la nostra sang, ja sigui a través de l'aigua o del menjar que consumim.
Totalment. Per acabar, perquè el temps passa molt ràpid a la ràdio, ens agradaria també algun consell, no? Com a consumidors, per exemple, per no malbaratar, no? Els aliments que també tenim a casa per intentar fer nosaltres doncs, algun gest per intentar doncs, millorar el medi ambient a casa nostra.
Molt bé. Sí, a més no és un tema menor. El tema, no sé si n'heu parlat en algun moment, però... En el món s'estima que una tercera part dels aliments es malbaraten. És a dir, de tot l'esforç que fem per produir aliments, una tercera part, més d'un 30%, mai arriben al plat de ningú, sinó que acaben a les escombraries. I això, doncs, en tot l'impacte que té de malbaratament d'aigua, d'energia, de recursos, etc. Per tant, és un tema al que hem de prestar bastanta atenció i això ho podem fer de manera senzilla, doncs de diverses maneres. Un consell molt, molt fàcil i molt lògic és no comprar més del que es necessita, el que es diu d'anar a comprar amb una llista feta i havent revisat primer, doncs bé, què és el que tenim a la nevera i en el rebost per no comprar coses que en realitat ja teníem i no les havíem trobat. En aquest sentit, doncs, a ser molt endreçat amb els estants tant de la nevera com del rebost per trobar ràpidament els productes, però també fer ús d'aquestes opcions que tenim ara de poder aprofitar aquell producte que està amb una data propera a la de caducitat i que podem aconseguir a molt bon preu i, per tant, estalviant diners i evitant que així els supermercats o les botigues l'hagin de llançar. No? Cada vegada hi ha més iniciatives com To Go que et permet identificar i trobar en el teu barri aquest tipus de solucions i, per tant, ajudar a evitar aquest malbaratament alimentari.
Doncs moltíssimes gràcies per desgranar-nos els serveis i també el funcionament i la filosofia d'aquesta consultoria sostenible amb més de 40 anys d'experiència i amb presència a més de 40 també països intentant això oferir solucions. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.